11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar d'unes quantes coses. D'entrada parlarem, si us sembla, i comencem parlant de la dermatosi nodular, que és aquesta malaltia que està afectant a ramaders gironins, que ja fa uns dies es va detectar el primer brot a Girona, el primer brot que a tota la península ibèrica que hi ha d'aquí aquesta alarma, perquè a més l'alarma és perquè és molt contagiós. De fet, ahir mateix ja s'ha confirmat un segon cas de dermatosi nodular i davant de tot això no sé si tenim un problema o no. Encara no se sap, però sí que hi ha moltes preguntes a fer. Sí, hi ha moltes qüestions a reflexionar davant d'aquesta dermatosi nodular. D'entrada, aquesta malaltia que està afectant els ramats bovins, perquè afecten els bovins, en aquest cas, vaques i demés, doncs la primera qüestió és que no és perillosa pels humans. És a dir, no és una malaltia que s'encomani als humans i no hi ha problema per consumir productes d'aquests animals que tenen aquesta dermatosi nodular. Això vagi per davant, en principi, no? Què els hi passa? Doncs això sí que produeixen menys, que els animalons, hi ha un què. I el problema de tot això és que és molt, molt, molt contagiosa. La qüestió és que aquesta malaltia ja es va detectar al sud de França i a Itàlia. I la pregunta és, ostres, i si s'hagués vacunat abans els animals? Perquè fins ara no s'havien vacunat, ara s'explico. I si s'hagués pres mesures de contenció abans de que hagués arribat? Però clar, ja sabeu que a vegades, i sembla mentida que encara tenim aquestes qüestions, no acabem d'entendre, i a certs nivells administratius no s'acaba d'entendre, o no acaben d'entendre, o ho entenen i no ho fan, que vivim en l'aldea global. I tenim un exemple, maleït exemple, de fa 5 anys. Vam tenir un virus que va aturar tot el planeta. Un virus que va començar a detectar-se com a plaga, com a pandèmia, com a epidèmia, a una ciutat de Xina molt lluny d'aquí. Molt, molt lluny d'aquí. Jo recordo fins i tot que en aquell moment l'alarma va cridar força l'atenció quan va començar el virus, el coronavirus, la Covid, a la Xina, que parlàvem amb gent, amb reputats metges i metgesses, i preguntàvem, però això què és? I clar, és que ni ells ho tenien clar. Van dir, no, és com una grip. És una grip, una mena de grip, que és una mutació d'un virus, això sí ho tenien clar, i és una mena de grip, però encara no s'era conscient de tot el perill que això venia cap aquí. Després va saltar a Itàlia, era el cas que tenim aquí, i aquí encara no ho teníem clar, però això no té aturada. Quan un virus és d'un contagi tan alt, no es pot aturar. No es pot aturar de cap de les maneres. En tot el planeta, perquè hi ha un moviment. Hi ha moviment. Venen mercaderies d'un lloc, d'un altre, i allà va un insecte, perquè, per cert, aquest virus de la dermatosi nodular al ramat boví es contagia per insectes, per la mosca, per una mosca, etc etc. Per qui es contagia? I llavors que venen en mercaderies, venen... I l'AP7 passa per aquí. I l'AP7 porta camions plens d'animalons i amb mosques. Vull dir, era fàcilment previsible que això ens acabaria tocant. Bé, sigui com sigui, el cas és que sembla que hi ha una reacció ràpida, i això és important. Ens hem de preguntar quines són les conseqüències que podem tenir els pagesos, els ramaders, millor dit, davant de tot això. I demà ja la conselleria d'Agricultura doncs ha dit que començarà la vacunació dels animals. En un principi no s'anava a vacunar, però ara sembla que ja s'ho hem repensant i han dit, vale, sí, millor vacunem. Però mirem quines són les conseqüències i parlem amb la senyora Raquel Serrat, que és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Raquel, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com és de preocupant tots aquests casos que s'estan detectant?
Doncs molt, perquè, com bé informaves ara tu, és una malaltia molt contagiosa entre el bestiar boví, entre ells. També, com has remarcat, doncs, per la salut humana no hi ha cap mena de perill ni per contacte directe amb els animals ni pel consum de carn ni llet, però sí que entre ells s'encomanen doncs, molt ràpidament. Els primers focus es van detectar a França el mes de juny, després a Itàlia també, i nosaltres anàvem advertint que s'havia de fer una vacunació preventiva perquè era lògic pensar que acabaria entrant, no?, tard o d'hora. Mm. Sempre se'ns ha dit que això no podia ser, que el reglament europeu no ho permetia, perquè és cert que la vacuna només es pot administrar si l'Estat ho sol·licita a la Unió Europea, d'acord?
Sí.
Però nosaltres, repassant el reglament i llegint-lo atentament, doncs ens hem adonat que dubtem molt que si Espanya hagués demanat a la Unió Europea fer una vacunació preventiva, si més no a les comarques que són frontereres amb França, hagués dit que no. El departament insisteix molt que amb aquest tema, que no i que no hagués pogut ser, però bueno, tampoc ens ha ensenyat la sol·licitud que Espanya hagués pogut fer a la Unió Europea i que hagués dit que no, no?
Clar, doncs, la pregunta és si s'ha aprovat. La pregunta és, això s'ha sol·licitat
Exacte.
I han dit que no? O clar, si no s'ha ni sol·licitat, no, s'especula només amb una possible resposta en aquest cas.
Exacte, tal qual. El que passa que bé, el passat, doncs, passat està, no es va fer. Sí que és veritat que quan es va confirmar el primer cas del divendres passat, que no havien fet res, només vigilar i esperar a veure què passava, es va fer evident, perquè no, o sigui, és que ni els reglaments es havien llegit, i això ens va indignar molt com a sector. També el divendres ens va dir vacuna no, que nosaltres ens vam posar les mans al cap, com a sector vam dir, però que, doncs, com voleu parar això, que hem d'anar fent matant tots els animals? I per fi van rectificar i, com has dit, doncs demà arriba el primer lot de vacunes, es començarà a vacunar dins el radi dels 50 quilòmetres del primer focus i és l'única solució que tenim doncs, a poder fer aquest programa de vacunació per poder controlar aquests focus.
Clar, vull dir, serà l'única manera de poder operar sense sacrificar més animals, perquè és el que tu dius, si no es vacuna i és tan contagiós. Si ha aconseguit passar d'Itàlia i França cap aquí, cosa que, bé, en un principi es podia preveure amb facilitat, doncs també és fàcil que passi a la resta de Catalunya i a la resta d'Espanya.
Sí, exacte. No ho hem dit, és una malaltia que es transmet a través de vectors d'insectes, pot ser de mosques, mosquits o també per contacte directe amb els animals, entre ells, entre els bestiar boví. Però bueno, és molt important la desinfecció doncs, de mitjans de transport, instal·lacions, desinsectació dels propis animals, i tot això el ramaders ja fa molt temps que ho estem fent, un programa de desinsectació, però bé, amb la mobilitat que hi ha doncs, de persones i animals, especialment a la província de Girona, que tinguin en compte que l'AP7 doncs, és l'autopista més transitada de tota Europa, és que tenia d'entrar encara que no volguéssim.
Sí,
no?
Sí.
I a més tinguin els aiguamolls de l'Empordà allà, que és un reservori d'insectes doncs, molt important.
Estava anunciat això, bàsicament. Era una qüestió bastant anunciada. Bé, conforme al perjudici econòmic ara mateix, quin és? I com es compensa els ramaders que estan patint aquesta situació?
El perjudici econòmic pot ser molt gran, evidentment estarà en funció dels animals doncs, que s'acabaran sacrificant i s'ha de veure més a mitjà i llarg termini, però sí que l'administració ha anunciat ja el que ha parlat amb Hisenda de l'Estat espanyol i l'economia d'aquí, per activar un primer plec de 4 milions d'euros per indemnitzar doncs, els efectes d'aquesta primera zona d'aquests 50 quilòmetres de radi que estan restringits. Si això es para, amb la vacuna, 4 milions d'euros podran ajudar. Però si no s'aconsegueix parar, no n'hi ha ni per començar.
Què vols dir? Que és possible que no es pari, que no s'aconsegueixi parar?
No. Confiem i esperem que sí, perquè si realment es comença a vacunar demà i es fa de manera ràpida, doncs sí que es controlarà.
Ràpida i àmplia, perquè clar, la vacunació, si vacunem a 4, no farem res. Ha de ser una vacunació àmplia, no? Suposo.
Exacte, sí. S'ha d'aconseguir vacunar la majoria d'animals que estan dins aquest radi dels 50 quilòmetres, que estem parlant d'uns 96.000 caps de bestiar, boví, per tant, són molts animals, però sí que està previst poder-ho fer. I també han activat tot un desplegament de veterinaris, tant persones que estaven jubilades com veterinaris que estan en pràctiques, com veterinaris... Això sí que s'han mogut i estan a punt per començar a actuar al moment que arribi la vacuna. Per tant, que sí que tenim tota la confiança posada de que això es farà, i si es controla, doncs evidentment les pèrdues econòmiques seran les que són, no? Els que són greus, però bé, s'hauran pogut controlar. Però si anés a més, per la raó que fos, perquè no arribés la vacuna o per mil coses, doncs bueno, poden ser molt grans perquè hi ha doncs, ramaderies de boví importants en aquesta zona.
D'acord. Clar, és veritat que igual s'ha retardat, hi ha un retard de la vacunació, si s'hagués vacunat abans, doncs millor, però com tu deies abans, el passat ja està. La pregunta és, sembla que malgrat això s'ha reaccionat ràpid, no? En pocs dies ja s'està demanant per començar a vacunar demà, es mobilitzen aquests veterinaris, sembla que la mobilització o la reacció administrativa ha estat bastant ràpida, no?, dins del que hi ha, o no?
Sí, la reacció ha estat ràpida. L'única cosa que nosaltres el que lamentem és la falta de previsió, però un cop va espetegar el problema, la reacció seva ha estat ràpida. També a nivell d'informació, cada dia al vespre ens convoquen una reunió els representants del sector i ens expliquen la situació. No, jo no dic que no estiguin fent la seva feina, només que lamentem i això, i tornem, vull dir, no serveix per res lamentar-nos, però vull dir d'aquesta falta de previsió i ja està.
Doncs Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, gràcies per aquesta xerrada i espero que la vacunació, la campanya de vacunació, doncs aturi tot això. Molt amable per la
moltes
xerrada.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
A tu per atendre'ns, molt amable. Bé, doncs aquesta és la situació, veurem, estarem pendents, perquè d'això depenen moltes qüestions, eh? Va, que de seguida parlarem d'infraestructures. Per què? Doncs és el moment de fer una reflexió sobre que ja s'havia fet, eh? El que passa és que quan venen les coses, se't tiren a sobre, fan la destrossa i després fas la reflexió. Això ja ho havia pensat. Pensem... els darrers episodis de pluges, l'ex-huracà Gabriel, que va arribar aquí ja com a tempesta subtropical i va portar pluges abundants, sobretot al sud de Catalunya i a València. D'entrada, Mas de Barberans, a Terres de l'Ebre, 200 litres per metre quadrat, i Amposta, que va batre un rècord, van ser 300 litres per metre quadrat. Això, per molt preparat que puguis estar, el que fas és minimitzar. Però 300 litres per metre quadrat ja és una bestiesa. I si tens algun problema, o sigui, alguna infraestructura que no acaba de funcionar, 300 litres per metre quadrat és un equivalent a tenir un problema. En parlem de seguida amb l'alcalde d'Amposta precisament per això. Per veure la preparació, per veure de la vulnerabilitat de moltes poblacions a les Terres de l'Ebre després que s'han posat de manifest després d'aquests aiguats, no? Desconnexió, tals de llum, etc. De seguida en parlem aquí a Berrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, deixeu-me que us parli de Bocabella. Bocabella, el centre de psicologia Bocabella. Si necessites teràpia, però teràpia multidisciplinar, eh? Ja és el què? Algun dia els portarem aquí per xerrar de tot això. El Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella ofereix aquest coneixement de bons professionals ultrapreparats. Qualitat, confiança, empatia en un entorn segur, confortable, que t'ajudarà a aconseguir benestar emocional, que és el que tots necessitem i molt, molt necessari en aquest temps. On està el Centre de Psicologia Bocabella? Doncs al passatge Bocabella 7, al costat de la plaça Tetuan. I al telèfon, 604 40 95 18. 604 40 95 18. O al web ho trobaràs absolutament tot. Va, que de seguida parlem amb l'alcalde d'Amposta, aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Demà, a migdia, Cope Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de Cope Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, ¿eh? He venido aquí. Y aquí hay 4 baños. 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los
funcionarios. De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
¿Acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad, de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Temporal de l'ex, ja era tempesta subtropical, ex Gabriel, va desemmascarar la vulnerabilitat de les Terres de l'Ebre. En aquest cas, conforma infraestructures, desconnexió, talls de llum, danys per manca d'inversió en algunes qüestions. Bé, hi va haver uns quants municipis a les Terres de l'Ebre, com Mas de Barberans, el Montsià, Campredó, el Baix Ebre, doncs, que van patir aquestes greus afectacions per les darreres pluges torrencials. Sense llum, ni comunicació durant hores, algunes poblacions, Mas de Barberans, 200 litres per metre quadrat acumulats, 40 hores incomunicada a causa d'un aparell de transmissió de senyal obsolet que requereix una activació manual, és a dir, ja, aquest és el nivell, a Campredó, 11 hores sense electricitat, evidenciant una manca d'inversió crònica en la xarxa, i en posta 300 litres per metre quadrat. Bé, declaració de zona catastròfica, ja veurem, perquè no és la primera vegada que això es fa demanant aquestes ajudes, però arribant les coses de Palacio, ja sabeu. Parlem amb l'alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs, que el tenim al telèfon. Adam, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I us estan parlant d'una manca d'inversió ja que estava enquistada des de fa molts anys i que ara, amb aquestes darreres tempestes, s'han posat de manifest. És així, tal qual, no?
Bueno, jo més que manca d'inversió crec que és... hi ha hagut durant molts d'anys i segurament ha passat a molts de municipis, manca de projectes de futur, no? De dir, ostres, de plantejar aquella dita, que sé que segurament és molt recurrent, que tenim que treballar o tenim l'obligació de treballar per les properes generacions i no per les properes eleccions, no? Mm-hmm. I durant molts d'anys crec que, malauradament, els ajuntaments i els equips de govern pues, se van centrar en això, no? En intentar guanyar eleccions i continuar repetint, en lloc de projectar aquelles inversions, malgrat no ser visibles, no? Perquè jo recordo polítics que m'ho diuen, eh? De dir, abans de dedicar-me de ser alcalde, estan a la posició de dir, no, és que pues, ficar una xarxa de pluvials no dona vots, no? Canviar clavegueres perquè al final ho tapes, sí. I ja està. Què dona vots? Canviar la pell, no? Que tot el que veiem tots, no? I al final, pues, és això, asfaltar, arreglar voreres i fer arbrat, que està bé, que s'ha de fer, però, clar, el que no podem és obviar que baix dels nostres carrers hi ha unes infraestructures que s'han de fer i que s'han de modernitzar i que, a més, s'han d'adequar als temps que venen, no? I nosaltres, en el cas d'Amposta, pues, és que no teníem ni xarxa de pluvials. Jo vaig entrar a l'alcalde el 2015 i el primer que vaig fer va ser un pla de pluvials que el vam aprovar pel ple el 2016. Mm-hmm. I és un projecte pues, a 20 o 25 anys que segurament no l'acabaré jo com a alcalde, però que com a mínim cada vegada que algú arregla un carrer sap què té que fer al subsol. No? Ara, per exemple, tenim un projecte de 2 milions d'euros d'urbanitzar una avinguda,
sí.
I allí actuem en pluvials, en desconnexió de clavegueres, en soterrament de línies elèctriques, no? en canviar tuberies de fibrociment d'aigua potable. Allò, bueno, repasses projectes del 2009-2010 i te'n dones compte, no? El Plan Zapatero, per exemple, va ser una injecció de recursos molt bèstia als ajuntaments, però no es van utilitzar, o almenys jo em posta, una avinguda molt gran se va obrir, es van invertir 700.000 euros i es va fer tot el que són voreres. Sí que és cert que es van suprimir bastantes barreres arquitectòniques, això va estar bé, però tot el que és el subsol no es va tocar, no? I avui, doncs l'altre dia teníem un tall d'aigua que va durar 24 hores, tot en posta sense aigua per culpa de que la canonada principal que passa per este carrer, que es va arreglar el 2009, doncs no s'ha canviat la tuberia de fibrociment, no? I són problemes que tenim, inversions que s'han de fer i que estem obligats.
Bàsicament s'està treballant amb veïnes del passat, bàsicament, és això, al nivell de subsol que expliques.
Sí, no? Sí, mira, jo no t'enganyaré, a mi em va molt bé com a alcalde i perquè justifica molt. Hi ha una cosa en economia que és el cost d'oportunitat, que és quan val allò que deixes de fer per fer una altra cosa, no? I aquí doncs, és això, és a dir, què deixem de fer per a fer aquest tipus d'obres, no? Pues a vegades a la gent li hem d'explicar pues que potser no podem arreglar tots els camins rurals o potser no podem asfaltar els carrers cada quan ens agradaria i que potser haurem de conviure, no?, en un carrer més malmès durant més temps perquè estem fent inversions milionàries a altres llocs. I ara ens han anat molt bé estos aiguats que dius tu, en posta van caure 300 litres per metre quadrat.
Sí. I per això t'anem a preguntar pel balanç actual d'aquests danys i per què penso que s'ha demanat, no?, immediatament la declaració de zona catastròfica.
Sí, ho estem treballant des de secretaria. Avui tot just m'ha enviat la secretaria tots els documents que necessitem i és el que et dia, 300 litres per metre quadrat és el que va ploure en tot l'any passat, en tot el 24.
Si no, és una barbaritat.
I el que va ploure en tot l'any 23, és a dir, i això ens va caure en una nit. I això ha ficat a prova, bueno, aquelles infraestructures que fa 10 anys que estem construint, i dir això, que m'agrada molt com a alcalde, perquè veïns i veïnes m'han dit, ostres, he de reconèixer, igual que t'he criticat altres coses, que esta vegada, malgrat el que ha plogut, m'ha entrat molt poca aigua a casa, no? I, per tant, vol dir que cada peça del puzzle que anem fent a la nostra ciutat, cada vegada que tu ajuntes una peça, no?, perquè cada any vas fent, doncs tota aquesta xarxa que vas construint de noves infraestructures doncs va aguantant l'impacte també en un moment en el qual el canvi climàtic també ha fet que s'incrementin els episodis de pluja.
Sí, sí, és una qüestió que és una previsió ja clara, que aquests episodis de danes i de pluges, com les que s'han viscut en posta d'aquests 700 litres per metre quadrat, doncs serà una qüestió que serà més habitual. Potser no pitjors, però més habitual. I amb 300 litres per metre quadrat, sí. Vull dir, facis el que facis, alguna cosa passa, perquè és molta aigua. Sí. És molta aigua. Bé, bàsicament, quan parlem d'ajudes i quan parlem d'obres que... Quan triga realment un municipi a rebre i executar ajudes en un escenari normal?
Bueno, això és complicat d'explicar-li a la ciutadania de quin és el procediment pel qual les administracions públiques, no, les locals sobretot, acabem podent executar una obra que ens han donat una subvenció. Jo explico, ho vaig explicar, el dia dels aiguats. A nosaltres ens va agafar executant ja adjudicades, les obres del DANA del 23. Encara no ens han comunicat les ajudes del DANA del 24 i ja estem valorant els danys dels aiguats del 25. Clar, és el que diem, no?
Però és una qüestió de burocràcia, és una qüestió, perquè clar, quan hi ha aquests danys, això és requereix una urgència, i una urgència jo no entenc que sigui un any, vull dir, és una qüestió burocràtica, on està el problema?
Bueno, bàsicament és això, tu envies les valoracions, després s'aprova pel Consell de Ministres, t'ho comuniquen, entenc. Clar, és tot molt lent, jo crec que això hauria de ser immediat. És a dir, escolta, zona catastròfica, tu, doncs mira, la teva interventora podrà tirar endavant totes aquestes obres, no? Podrà habilitar-te partida i tu ja pots fer. Jo el problema que tinc és, clar, no jo, els ajuntaments, el problema que tenim és els nostres interventors no obrin partida pressupostària hasta que no tenen una notificació definitiva de la subvenció. O tenen recursos propis per poder-ho fer, i això, en tot el carinyo del món, als ajuntaments no passa mai tenir recursos de sobres, perquè tenim tantes competències impròpies que ens toca tirar endavant que anem molt justos. A més, això és algo que s'ha de mirar, un finançament absolutament necessari de revisar lo dels les administracions locals. Per tant, què fem? Doncs ens hem d'esperar. El dia que arriba la notificació, l'Estat dient-te, mira, per aquest edifici, aquest carrer, no sé què, te dono 400.000 euros. Llavors, la interventora en això obri la partida i tu pots començar el procés de licitació, que això vol dir també doncs, 3 mesos més o 4 mesos més de licitar les obres, que es presentin a empreses i poder-ho tirar endavant i executar-ho. És molt lent, la veritat, és molt lent.
Doncs senyor Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la situació. Molt amable.
Moltes gràcies a l'altre.
És el problema que hi ha conforme a vegades a les obres que queden per fer. I sobretot quan passen aquestes coses, jo he escoltat el senyor alcalde, que demanes les ajudes per zona catastròfica, i clar, la situació serà així, perquè en una situació de context de canvi climàtic on aquests episodis s'aniran repetint més sovint, els tindrem més sovint, i possiblement amb més violència, hi ha possibilitats de que augmenti aquesta violència d'aquests fenòmens, doncs, clar, les ajudes s'haurien d'agilitzar. I sobretot mirar i valorar punts febles per fer aquestes inversions necessàries. És a dir, el fet de que la població sigui la que és... No, és que, clar, la fredor dels números, no? Fem la inversió allà on hi ha més població, té sentit, però no s'ha d'abandonar a la resta de la població. Va, que de seguida parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. En parlarem aquí a migdia... Darrere Cope Catalunya i Andorra. De seguida parlem amb ella d'unes quantes coses. Vull parlar amb ella de les manifestacions i dels detinguts de les manifestacions de Gaza, i sobretot també vull parlar dels Mossos ferits per un senyor que va començar a llançar pedres des d'un pont als cotxes i va tocar un mosso. Vull dir, és una situació d'aquestes frapants. Bé, en parlem entre d'altres coses, Però abans, com teniu la vostra visió? Ja sabeu que us vull recordar que tots els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia per parlar sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Estarà tots els dilluns aquí amb nosaltres, a migdia, Cope Catalunya i Andorra, i el doctor Vivar Badia, doncs, respondrà aquests dubtes i consultes que més podin preocupar-te en el món de l'oftalmologia i doncs intentarà posar-les al dia. Per fer la consulta podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o podeu també trucar a l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, 93-301-3003, 93-301-3003, o pel WhatsApp també es pot fer aquesta consulta, 680-28-61-42, és el WhatsApp de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. Va, que de seguida parlem de l'actualitat policial amb l'Emma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta con cine de nuestra marca.
¡Escándalo!
Made in Spain. 6 películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como en las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo, a partir de las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days. Solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero. ¡Vamos, callejero!
Un programa precioso. Unos fenómenos.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en 4.
Bienvenido.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué todavía te quiero?
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Com sempre, encantat de parlar amb tu, sempre estic encantadíssim de xerrar amb tu sobre aquestes coses, perquè posa de manifest moltes qüestions. D'entrada, si et sembla, no sé si després de les detencions que hi va haver a les manifestacions per gas a Barcelona, que hi va haver 10 detinguts i 19 Mossos ferits, podem dir que ha tornat a la violència la manifestació, per part d'una minoria, sembla, no la majoria.
Bueno, és que aquesta minoria, com tu dius, no, que malauradament fa a vegades més soroll, no, que la majoria pacífica, que es manifesta legítimament, no, però aquestes minories els és igual manifestar-se per Palestina, perquè ha guanyat el Barça, perquè ha perdut el Barça o perquè la pizza porti pinya o no porti pinya. Els és igual.
Sí, sí.
Són gent antisistema que estan esperant la mínima excusa per sortir a trencar-ho tot, no? En aquest cas era Palestina. I el mes que ve serà una altra cosa. Aquesta gent, ara feia temps, no?, que la teníem una mica amagada. Suposo que tenien ganes de guerra i, doncs, evidentment ho han demostrat. Malauradament, una altra vegada, companys i companyes han patit mal. Des d'aquí desitjar-los la ràpida recuperació. I, sobretot, doncs, esperem, no?, que en aquest cas, a diferència d'anys anteriors i departaments anteriors, doncs el Departament d'Interior surti a la defensa, no, i es presenti per com a acusació per defensar aquests companys i companyes que, com et deia, han sortit lesionats, doncs, per treballar i per defensar a la resta que es volen manifestar, doncs, pacíficament, com no pot ser d'una altra manera.
Correcte. A vegades aquestes minories són les que ataquen precisament qualsevol tipus de manifestacions. Com tu dius, és igual si la pizza porta pinya, si no porta pinya, si guanya, si perd el Barça, exactament com tu has dit. Són aquestes minories que el que volen, el de menys és la manifestació, bàsicament.
Correcte, correcte. I per això es donen els companys, no?, també per garantir que tu puguis exercir el teu dret de manifestació, no? Però, clar, sempre hi ha l'altra cara, no? Hi ha aquesta gent, en aquest cas, aquest cop vam dir gent molt violenta, amb còctels MacGyver, que són, doncs, inflamables, i que podríem haver pres molt més de mal, no? Per tant, com sempre, insistiré en demanar eines per treballar, no? I això, doncs, una condemna, doncs, ferma dels fets per part nostra i desitjar la recuperació dels companys i companyes.
Bé, han detingut una persona. Passem a una altra història, perquè el que acostumava a ser una bratolada de nanos és molt perillós. Quan parlo de bratolades, parlo de llançar pedres des d'un pont. Sabeu, els ponts aquests de vianants que creuen autovies, autopistes, etcètera, etcètera, doncs hi havia nanos a vegades que es posen allà i llencen pedres als cotxes. Això és molt, molt, molt perillós, molt perillós. Doncs a part de cotxes destrossats i agents de Mossos, doncs també ferits per un home que ha llançat pedres des d'un pont, en aquest cas a la C-16.
Sí, dues vegades, eh?
Dues vegades,
perquè el que passa és que el primer cop va donar a un cotxe on circulaven dos companys, no?, que els dos van patir ferides lleus provocades, evidentment, pels vidres, però que podia haver sigut molt més gros perquè una de les pedres va rebotar amb el retrovisor de copilot, va entrar a dins i va quedar incrustada una pedra de grans dimensions entre, diguéssim, el reposacaps i la paret del vehicle. Per tant, uns centímetres més i potser la companya no ho estaria explicant, no? Per tant, doncs, esperem que s'identifiqui ràpidament aquesta persona que va poder fugir i que, com et deia, això va passar a la matinada de dissabte i diumenge va tornar a haver un incident, sembla ser, en una hora similar al mateix lloc. Per tant, no tenim cap dubte que s'identificarà i es detindrà aquesta persona, doncs, ben aviat, però en qualsevol cas, doncs, evidentment, condemnar els fets i, com deies, no, aquest fet pot fer molt mal, no només a nosaltres, sinó a qualsevol persona que pugui estar passant per allà i pot resultar una tragèdia, que a més és que no podem controlar, perquè tens un vàndal o no, doncs llançant pedres, evidentment és difícilment controlable, no?, tot el territori català que hi hagi persones així, no?
Imagina, això habitualment acostuma, quan jo ho he vist o s'ha vist, eren nanos que estan fent bretolades, bàsicament, en aquest cas sembla que és una persona bastant més adulta, en aquest cas, que ni en un cas ni en un altre s'hauria de fer. Això està claríssim que no, que és superperillós.
El que esperem és que se l'identifiqui i se l'atingui aviat perquè no provoqui un mal major, no?
Però en aquest cas ha de ser difícil, perquè si no hi ha càmeres i no hi ha un què que es pugui fer, ostres, és complicat això, no?
Bueno, ja ho veurem, perquè sembla ser que no t'ho sabria dir, però sembla ser que els companys tenien clar que identificarien a la persona, eh? Per tant, esperem, és qüestió de paciència, però jo estic segura que l'acabaran identificant i detenint, sí.
Sí, hi ha unes quantes coses que es podrien fer. Bé, en aquest cas, notícia d'avui mateix, aquest matí, i és una d'aquestes coses que se't posen els pèls de punta sobre la podredumbre del cervell humà moltes vegades. Han tornat a detenir l'home acusat de violar la seva filla a Lleida perquè ha trencat l'ordre d'allunyament. Estem parlant d'un home de 40 anys que està acusat d'haver violat la seva filla de 21 anys a Lleida, que aquest cap de setmana ha passat, no? Doncs l'han tornat a detenir, Imma, aquest matí.
Davant del fill de 8 anys,
Exacte. Mm-hmm. És una d'aquestes situacions que diuen, mare meva, què li passa a la gent?
Doncs sí, tal com va quedar en llibertat, no? Doncs amb un ordre de protecció respecte a la víctima de no poder-se apropar a menys de 200 metres, doncs ha trencat aquest ordre. Sembla ser que un veí de l'edifici on viu la víctima, amb la família, amb la resta de la família, doncs sembla ser que ha tocat un veí dient que havia vist aquesta persona doncs donant voltes per l'edifici, i de seguida, evidentment, doncs, els companys s'han adreçat a aquest edifici i doncs l'han detingut per trencar aquesta ordre d'allunyament. Ara veurem què és el que passa si aquest senyor entra a presó, perquè ja estem parlant d'un trencament més de detenció per agressió sexual. També suposo, no, que socialment és molt impopular el fet de que aquesta persona, per aquests fets de tan extrema gravetat, no?, aquesta agressió amb el fill de 8 anys menor, no t'ho diré del fill, també.
Podem fer 5 cèntims del que va passar en principi?
Sí, doncs és molt fàcil. Doncs aquest senyor estava en un banc a la via pública, en plena via pública a Lleida, de la matinada del diumenge, doncs presumptament va ser sorprès agredint sexualment a la seva filla de 20 anys, en presència, com deia, del seu fill menor de 8 anys, també en un banc al centre de Lleida. Aquest senyor, doncs, malgrat tot, va quedar en llibertat amb càrrecs i amb una prohibició doncs de no apropament de la seva filla, que sembla ser que hauria obligat a ingerir grans quantitats d'alcohol per deixar-la una mica doncs seminconscient o sense capacitat de resistència o de reacció. Ningú va sol·licitar presó per l'arrestat en aquest cas, que era una persona plenament identificada i amb residència, i bé, doncs va quedar en llibertat. I ara la notícia és que tot just avui, em sembla que ha estat a principi, primera hora del matí, doncs sí, un veí ha trucat al 112 alertant doncs que aquest senyor tornava a estar a l'edifici on vivia la filla i el resta de la família, i evidentment doncs se l'ha detingut per aquests fets, perquè això suposa un trencament de condemna, és a dir, un trencament d'aquesta ordre que ha donat el jutjat de no apropament sobre la víctima.
A més, una víctima que ja penso que ja havia declarat que el seu pare havia abusat d'ella en altres ocasions. Vull dir que és una qüestió,
sí,
de reincidència, més a més.
Sembla ser que no seria el primer cas.
I tenim un minut per tancar amb aquesta altra, que crec que és interessant xerrar, perquè l'almarasta de Morat, l'artista el Morat, doncs ha ingressat en un centre de menors per fer talls a la cara d'un nano.
Sí. Tots coneixem a Morat, no sé, no precisament per ser doncs un exemple, no, de...
Sí,
de socialitzar, sí. No potser pel jovent, però en qualsevol cas, ara qui és el protagonista és el germanastre del raper, que ha ingressat en un centre de menors doncs perquè va agredir suposadament almenys a dues persones amb el marc de les festes major de Molins de Rei, amb una navalla, va fer talls a la cara dels menys dos joves, dibuixant-los de manera totalment gratuïta el somriure del Joker, no?
Mare meva.
Evidentment, doncs res a dir, cinc comentaris i millor que no diguis res.
No, millor, mira, aprofito que ens queden 20 segons per agrair-te, perquè si fem comentaris sobre això... ni tu i possiblement jo tampoc, ja, jo tampoc. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Fepol de Mossos d'Esquadra, escolta'm, gràcies per posar-nos al dia, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't. És tela marinera, eh? Té la marina. Hi ha coses que dius, el planeta moltes vegades penses que està malalt. Va, tanquem arrere. Ara t'expliquem tot el que t'interessa a migdia. Cope amb Pilar García de la Granja i després tornem a migdia per parlar de drons.